El partido anterior jugó infiltrado en la misma situación y pudo jugar, pero hoy cuando le han infiltrado ha notado que no conseguía tener buena sensación. Tiene en el pie una lesión de un golpe que es en la parte del gemelo, bueno, entre gemelo y la parte del tobillo, donde tiene una inflamación que es la que le deja que cuando planta el pie no se siente a gusto, y hoy después de la infiltración ha notado que en el calentamiento no se encontraba bien. Y bueno, hombre, influye, porque al final cuando tú has preparado un partido durante la semana y Miguel iba a jugar por dentro y al final hemos tenido que meter un jugador más de medio campo como Pablo, bueno, nos ha trastocado ahí un momento, pero bueno, siempre digo que estamos preparados para cualquier circunstancia que ocurra y hoy ha sido igual. Entonces, bueno, no noto que la baja de uno u otro haya condicionado el partido de hoy.
Hola, Michel, Nuria de la Mala, Carrusel Deportivo. No sé cómo gestionas con el equipo esta racha fuera de casa de 4 derrotas consecutivas en un vestuario que venía con una buena racha, sobre todo en este tramo inicial de temporada, y cómo lo gestionas, ¿no?, cuando estás cerca de clasificarte para la Champions, pero tienes esta mala racha. Gracias.
Hay que mirar partido a partido y lo que haces bien y lo que haces mal, a nivel individual, a nivel colectivo, y luego dependiendo del rival que te vayas a enfrentar. Es que no me preocupa la derrota de Mallorca, me preocupa la de Getafe. Y yo no sé si Mallorca era en casa o fuera, me da igual. Era un partido donde nosotros hicimos cosas mal y cosas que teníamos que haber mejorado, y ya está. Y voy por ahí. No le doy. Ni cuando ganamos todos los partidos fuera de casa, éramos el Dream Team, ni ahora somos un equipo que fuera de casa falla. No. Miro partido a partido y hoy no tengo la sensación de que el equipo haya jugado mal como para perder. Se gestiona de la manera de qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal. Visualizamos el vídeo, vemos cómo nos ha complicado las cosas el Getafe, cómo podemos solucionar si viene un equipo de la misma forma. Esa es mi preocupación y me preocupo de partido a partido. No me preocupo de lo que pasó hace un mes. Hace 2 meses ganábamos muchos partidos y ya no vale para nada. Ya no vale para nada. Hay que fijarse en el próximo, que es complicado. Ahora tenemos un parón, pero hay que pensar ya en el Betis.
¿Qué tal, Michel? Fran González en directo para Radio Marca. Te tengo que preguntar por la acción en la que incluso has revisado vía VAR esa posible roja a Mar Alderete. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Qué te ha dicho el colegiado principal del partido? ¿Y qué pensáis como club de si es amarilla o de si debería haber sido roja?
No, me parece una decisión arbitral. De verdad. Porto no tiene el balón controlado. Puede ser último hombre Alderete. Me parece que es una decisión del árbitro, y si él ha sentido que el defensa, sobre todo el portero, puede llegar antes, no es último hombre, no sería roja. Si tuviera el balón controlado por tú sería roja. Entonces yo le he dicho que es una situación de él, no de VAR, es una situación de él. Si él hubiera expulsado al jugador me parece bien, si no lo ha expulsado me parece bien, porque él ve que no es una ocasión manifiesta de gol. Y yo se lo he dicho en el descanso, que si él ha decidido que el balón no estaba controlado por nosotros con una intención, bueno, con una ocasión manifiesta de gol, que no era roja, y ya está.
Hola, Michel, Joel Sebastián de l'Esportiu. Abans deies que la baixa de Miguel et trastoca els plans perquè havies preparat el partit d'una manera. Te'ls has trastocat també el plantejament de Bordalàs, sense un davanter de referència, bueno, forces canvis?
Sí, lo que pasa que al principio estábamos pensando en la posibilidad de que fuera Greenwood el delantero, y habíamos trabajado defensivamente para tapar la banda derecha, sobre todo en el tema de la presión, y ahí sí que hemos tenido la duda de si jugaba en la derecha, jugaba en el centro, y ahí sí que hemos modificado un poco pensando en que Greenwood iba a ser la referencia. Pero los demás no, porque sabíamos que nos iban a igualar por dentro, y para igualarnos por dentro tenían que tener 3 jugadores en el centro del campo y luego 3 jugadores que apretaran a los 3 centrales. Entonces eso lo teníamos claro. Entonces queríamos meter un jugador más con Portu, un poco de referencia, pero alejando al central de zona, para tener 2 picks, un 1 contra 1 mucho más claro. A veces ha salido bien, otras no, pero nos ha trastocado ese momento de duda al principio de no tener un jugador de referencia. Pensábamos en la tasa, pensábamos en Mata, y luego hemos visto casi Óscar, pero era el juego del Getafe, la idea de Bordalás de apretarnos alto, de ir a por nosotros, no ha modificado nada y eso no nos ha sorprendido.
Hola, mister. Aquí, a ver, Luna, Mundo Deportivo.
Hola,
quería preguntarte por el... Nos has acostumbrado en estos últimos partidos a no hacer cambios tan pronto. Ya has tenido que cambiar a Aleix bastante pronto. ¿Qué buscabas o si no estabas encontrando en él lo que te dan otros partidos? Y luego, por otra parte, preguntarte por Sigankov, que estaba tocado. Ya se le ve con la selección de Ucrania. Si nos puedes aclarar un poquito más cómo está. Gracias.
Sí, Aleix para mí no ha hecho un buen partido y le he cambiado por eso. La sensación no era buena a nivel individual y tomo decisiones para intentar mejorar el equipo. Y Víctor, pues ya visteis el golpe que se llevó, que es además con un esguince de rodilla en el lateral interno. Durante la semana lo ha intentado, no estaba cómodo. Evidentemente cada día que pase va a ir a mejor. Hay que ver si... No sé cuándo juega la selección, el jueves. Pero es un jugador que le tienen... Estamos obligados a dejarle ir con la selección para que le den los servicios médicos de ellos. Ahí decidirán si el jugador está para jugar, si no, cómo se siente él, cómo entrena y ya está, no mucho más. Es un esguince de rodilla, es muy doloroso y hoy no estaba, durante la semana no estaba nada cómodo y no... Nada más, es un jugador 100% fiable y leal a nosotros, o sea que no hay ningún tipo de duda con él.
Hola, Mister Raúl Granado, en directo para el Radio Estadio de Onda Cero. Si mañana gana el Barça, saldréis de la primera o segunda posición que ocupáis desde la jornada 12. Esto externamente al equipo parece un poco como un drama. ¿Se está poniendo un nivel de exigencia a este equipo desmesurado en este punto de la temporada?
Bueno, de cara al exterior no lo sé. Internamente te digo que nos preocupa cada partido que perdemos y que lo miramos y que somos muy exigentes con nosotros mismos y que nuestro objetivo es Champions y estaremos después de esta jornada más cerca o más lejos de conseguirlo, pero vamos a seguir peleando por él. Esa es nuestra exigencia, eso es lo que les he dicho a los jugadores. Mi intención es meter presión en el vestuario porque necesitamos estar al 100% para poder pelear con Atlético Madrid, con Barça, con Real Sociedad, con Atleti Bilbao, aunque la Real le sacamos 16 puntos, están bastante más lejos, pero el resto tenemos que pelear ahí. Y bueno, de cara al exterior, al final no podemos controlar nada. Lo que sí puedo controlar es mi vestuario y decirles que tenemos una oportunidad histórica de conseguirlo y que tenemos jugadores para hacerlo. Si no conseguimos Champions, ya he dicho que para mí es un golpe muy duro. Y esa responsabilidad no la voy a quitar hasta el final, porque lo siento así. Creo que tengo una plantilla para... Nos hemos hecho merecedores a estar en esta pelea y creo que lo podemos conseguir. Estoy convencido que lo vamos a conseguir. Entonces ya lo que me venga del exterior, si me dicen que tengo que ganar la liga, entonces te digo, mira, ya es esa presión que no la quiero. Pero la de luchar por Champions es una presión que a mí me gusta y que creo que merecemos tener.
Buenas noches, Michel, aquí Kevin Barquín de Ojo de Halcón. Te quería preguntar un poco más acerca de Pablo Torre. Lleva 10 partidos desde su última titularidad. Hoy tenía que entrar a formar parte del once por una... Como explicabas antes al compañero, por algo imprevisto. ¿Cómo lo has visto en el partido y cómo crees que estará aquí a final de temporada?
Bien, siempre digo que los jugadores se tienen que preparar durante la semana. Gracias a Dios tengo una plantilla que entrena muy bien, Pablo entre ellos. Pero luego las decisiones, si no entras en el once, las decisiones de los cambios siempre van en relación a cómo ves el partido, lo que necesitas, y muchas veces Pablo no ha entrado cuando ha sido un jugador que ha sido merecedor de minutos. Y hoy desde el principio pues le hemos dado, no le hemos dado la oportunidad. Es un jugador que necesitamos y que él siempre ha rendido bien. Hoy le he visto bien, trabajando bien entre líneas, jugando hacia adelante, siendo capaz de generar alguna situación, con pase, tiene una visión de juego muy buena. Bueno, al final es un jugador que necesitamos mucho, es diferente a los demás, para lo bueno y para lo malo. Cuando desde el banquillo necesitamos otro tipo de jugador que sostenga más el centro del campo, que tenga un trabajo más de profundidad, de piernas, él es un jugador que viene mucho entre líneas a jugar y que él es el que lanza al compañero. Bueno, cuando necesitemos este tipo de juego lo usaremos, pero es un jugador que necesitamos y que creemos mucho en él.
Michel, Víctor García, Televisión Española. Esta irregularidad entre casa y fuera, ¿cómo crees que puede penalizar de cara al objetivo final de la Champions?
Es que yo no veo esa irregularidad, veo partido a partido. Todos los partidos nos van a costar. El otro día contra Osasuna nos costó mucho también. Pero es que hoy, si me he visto sobre todo el tema de los... Porque la sensación desde fuera es que el partido estaba muy igualado y que podíamos sacar un resultado positivo. En cualquier momento del partido lo he visto, lo he notado. Entonces, los cambios eran más por situaciones de... Primero, de que notaba que un jugador podía estar mal, y luego para poner dos puntos de remate como Stuani y Dobbik. Esos han sido los cambios, metiendo dos extremos puros como Justin y Sabio. Pero siempre he tenido la sensación de que podíamos empatar. Entonces, no miro si ha sido fuera o en casa. Es que miro qué necesitamos para mejorar y qué hemos hecho bien hoy y qué hemos hecho mal. Y ya está. Y es que esto de fuera en casa, hemos ganado no sé cuántos partidos fuera de casa. No somos un equipo que juega mejor fuera en casa que fuera. Somos un equipo que tiene un rival que le genera dificultad más o menos y que intentamos solucionarlo en cada partido. A mí lo de casa fuera, evidentemente con tu gente siempre te sientes más fuerte, pero tenemos que tener la mentalidad de ir a ganar en cada partido, y tengo la sensación de que hoy hemos venido con la intención de ganar y hemos hecho un partido para merecer incluso el empate, o si nos hubiéramos puesto nosotros por delante igual hubiéramos ganado. Pero ya son conjeturas que no valen para nada y que nos toca seguir trabajando sobre lo que hemos hecho mal hoy.
Doncs acaba la roda de premsa de Mitchell, que continua mantenint el discurs del partit a partit i de no pensar si és a casa o si és a fora i de si hi ha uns números determinats en els últims partits lluny de Montilivi o no, i d'altra banda explicant en primer lloc que Miguel té una lesió al peu que es va infiltrar per jugar contra l'Osasuna i que avui, tot i que ho ha volgut repetir, no ho ha pogut fer perquè no tenia bones sensacions, que només li ha protestat a l'àrbitre la jugada al tram final ja dins del temps afegit en que Justin ha acabat sagnant per una topada amb Gené. A ell ha semblat, a Mitchell, que potser el jugador del Getafe havia impactat voluntàriament en el rostre del jugador lleidatà del Girona. Ha tret transcendència a la derrota del partit d'avui, dient que fora de casa abans tampoc no eren el Dream Team i que avui no es mereixien perdre, i ha explicat, parlant de noms propis, tot i que no ha volgut personalitzar en Dovbik i la sequera de l'ucraïnès, que Tsiganков està obligat a anar amb Ucraïna. De fet, ja és a Marbella la convocatòria de l'equip ucraïnès per jugar a la repesca per l'Eurocopa, i que seran els serveis mèdics de la selecció ucraïnesa qui decidiran si està en condicions de jugar, tot i el cop al genoll dret que arrossega el partit contra Bòsnia, i que s'hi ha canviat a l'eix ha estat senzillament perquè no ha fet un bon partit i a ell li paguen el sou per prendre decisions. Ha repetit per últim que està convençut que faran una posició de Lliga de Campions de cara a la temporada que ve.
Assumint aquesta pressió, Mitchell, d'aquí a final de temporada. Ara tornem amb el Miquel cap a l'estadi del Getafe. Ara una pizza, que una pizza gironina, d'una marca de casa nostra. Casa Mòdena presenta les pizzas oficials del Girona. A més,
sensacionals.
Tenen tres pizzas de campionat, pizza Montilivi, pizza Sisa i pizza 1930. Artesanals fetes amb productes locals de proximitat. Les trobaràs als supermercats Nova Venda, els supermercats de la província de Girona, aviat també el Corte Inglés a bon preu, Esclat. Pizzas Casa Mòdena, orgull gironí, també a taula. Està jugant l'Atlètic Club, el cinquè classificat, a 9 punts del Girona, 9 punts per sota del Girona a la classificació, Albert Ferran.
Sí, està jugant contra l'Alavés a casa, de moment 10 de la primera, empat a 0, l'Alavés que ha sortit valent, de moment són 10 minuts prou igualats. És cert que l'Atlètic Club li han anul·lat un gol d'Iñaki Williams, era fora de joc, clar, per tant ben anul·lat. L'Atlètic Club que surt absolutament amb tot, al davant amb Iñaki Williams i Nico Williams a les bandes i l'home més avançat, Guruceta, i l'Alavés també amb els titulars, amb Carlos Vicente, Rioja i Samu, els principals referents ofensius. De moment igualtat en aquest derbi basc, a l'11 de la primera, Atlètic Club 0, Alavés 0.
A la Lliga CB marxa el màxim Manresa Gran Canària, com el tenim, Dani?
4:55 per al descans, ho ha d'aturar ja Kalakovic per un triple de Devin Robinson. Ara mateix el Manresa manant de 4:29:25, tota l'estona l'equip manresà per sobre del Canari, però sense acabar de marxar el marcador. S'enganxa com una paparra al Granca, insistim, de moment 7 punts de Devin Robinson amb aquest triple, i abans amb un aliup de, vaja, una esmaixada espectacular, d'aquests de concurs, dels que es veuran moltes i moltes vegades. 29 Manresa, 25 Gran Canària.
Tenim jugant el Barça de futbol sala també a la pista del Rivera Navarra, guanyant 0-2 al descans l'equip de Velasco, i l'últim partit dels 6 nacions. Això s'acaba, Francesc Gómez, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Entrat plorós avui a l'estudi perquè s'acaba el 6 nacions amb un partit de gran rivalitat, un França-Anglaterra, no hi ha el títol en joc, però sempre hi ha una victòria que val doble per uns i pels altres.
Exacte, si un partit val la pena un cop ja s'ha decidit el campió, és sens dubte un França-Anglaterra, per tota la rivalitat històrica que té, per les ganes que tenen un equip i l'altre, i perquè l'última vegada, l'últim partit que es van enfrontar aquests dos conjunts, l'últim partit dels 6 nacions de l'any passat, va guanyar França per 43 punts a Anglaterra. I ahir parlava un amic francès que em diu: els anglesos tenen unes ganes de venir a Lió i aixafar-nos la guitarra, que serà una batalla. I de moment, doncs 12 minuts de partit, estira i arronsa sense un dominador clar, però Anglaterra s'ha avançat, s'acaba d'avançar ara mateix, de fet, amb un cop de càstig de George Ford. I partit, de moment, els 12 minuts que portem vistos, el que s'esperava d'aquest partit, un partit molt físic, i les espanes en alto.
Doncs anirem seguint amb el francès, i d'aquí una estona analitzarem tot el que ens ha deixat aquest 6 nacions amb el francès, i també li farem un truc al Cugat Comas, que deu estar ara mossegant-se les ungles amb aquest França-Anglaterra. En hoquei patins està jugant l'Igualada, la tornada dels quarts de final de la Copa de les Serres, perdent 2-1, de moment a la pista del Valdaño, perdit encara la primera part, a l'anada va guanyar l'Igualada precisament per 2-1. Recordem que el Voltregà ha patit, però s'ha classificat per la Final Four. Ha perdut 4-0, la pista del Braga ha fet vol 8-3, aconseguit a Sant Hipòlit ara fa uns dies. Una pausa, pendents encara de la zona mixta del Coliseum, del camp del Getafe, i a la tornada també rebem un cuiner català.
Yep.
El cuiner de Pogacar i companyia.
Home,
ara tornem.
El Girona juga a RAC1.
Em miro al meu bany i penso: això necessita un canvi, ho visualitzo. Uf, m'encanta, vaig a Bauhaus. Vull aquest mirall, i el moble també, res m'atura. I tot al millor preu, m'ajuden amb tot. Bauhaus, fidel aliat de les meves reformes. Fet, bany nou, així sí.
Imagina, crea, sorprèn-te. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
Estàs buscant una moto? A Motos Balart t'ho posem fàcil. Visita'ns i descobreix la nostra àmplia gamma de motos Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi. Ara som més a prop teu que mai. Noves instal·lacions a Barcelona o carrer Calvet 49. I també, com sempre, a Barcelona o carrer Còrsega 201. I a l'Hospitalet Avinguda Isabel la Catòlica 4. Motosbalart.com.
Estàs pensant en un nou SEAT? No et perdis les ofertes irresistibles de Baix Motor, concessionari oficial SEAT. Ha arribat el moment. Tria el teu SEAT a Baix Motor SEAT. Tota la gamma SEAT a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes. I vine a Baix Motor. Troba'ns en Molins de Rei, Sant Boi i Gavà. Baixmotor.seat.
Arriben els BMW Mini Days de Motor Múnich. Del 18 al 20 de març tenim en estoc i amb lliurament immediat el teu nou BMW Mini amb descomptes mai abans vistos. No deixis escapar aquesta gran oportunitat i comença a gaudir del teu nou company de viatge. T'esperem a Motor Múnich Sabadell i Motor Múnich Cadí Manresa.
Ja és aquí la setena edició del campus de futbol de Mundo Deportivo. Del 8 al 12 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
Valdiri, Valdiri, on ets?
Al quilòmetre 710.
Que t'has quedat tirat?
No, al contrari. Estic comprant un cotxe al nou centre de vehicles d'ocasió. Quilòmetre 710. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat i amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
A Romacuruma Suzuki estem de celebració amb la inauguració de nous punts de venda a Sant Boi de Llobregat i Molins de Rei. Sigues dels primers en aconseguir el teu nou Suzuki a les nostres noves instal·lacions i podràs aconseguir els 3 primers anys de manteniment gratuïts. Romacuruma Suzuki a Barcelona, al carrer Potosí, Mataró, Sabadell i ara també a Sant Boi i Molins.
El teu territori Cupra es diu Ondinauto. A Cupra Ondinauto et garantim el millor preu. Sí, sí, el millor preu garantit. perquè ens importes, perquè tenim el Cupra dels teus somnis. T'esperem a Cupra Ondinauto. Troba'ns a Barberà, Sant Cugat i Manresa.
Diuen que juga com s'entrena. A Citymob Sant Boi estem preparats per a guanyar el partit per a una mobilitat més sostenible. 40 marques amb una ciutat al darrere. Citymob Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Citymobsantboi.com, cap a un futur millor.
A Auto 88 Maquinista t'espera una oportunitat única. Fiat 500e elèctric, entrega immediata des de 18.000 euros. Inclou el pla MUPS 3, unitats noves en estoc. Escull els acabats que més t'agradin. Icon, la prima, cabrio o el 3+1. Autonomia de 320 km. No ho dubtis més, aprofita aquesta oferta i si finances et regalem un carregador Wallbox. Vine a Auto 88 Maquinista, auto88.com.
El Girona Juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
10 minuts i dos quarts de 10 de la nit. Agut, no sortirà cap jugador a la zona mixta?
No, no sortirà cap jugador a la zona mixta perquè com que no hi ha habilitada una zona mixta en aquest estadi perquè el Getafe no fa aquesta pràctica després dels partits i el Girona s'havia d'esperar que acabés la roda de premsa de Bordalàs per poder fer la zona mixta amb un futbolista, diuen que no tenen temps d'esperar-se. Pot ser, però també és veritat que hi ha molts jugadors que o se'n van amb les seleccions o que tenen festa fins dimarts, avui no tornen i es queden aquí. Per tant, bé, en tot cas el club diu que no es volen esperar i que se'n van i avui no hi haurà protagonista a la zona mixta, no podrem escoltar cap futbolista del Girona. Hem escoltat Savinho a les televisions, però a la zona mixta no en sortirà cap.
Doncs, bueno, hem escoltat Savinho, hem escoltat Mitchell, doncs amb això ens quedem d'aquesta derrota del Girona 1-0 al camp del Getafe. Agut, recordo la Ford Courier, que ja sé que la coneixes bé, que si mai et treus el carnet serà el teu cotxe segur. Connectivitat d'última generació en pantalla de 8 polzades, vehicle més petit que pot carregar fins a 2 europalets i màxima qualificació Platinum dels premis Euroncap a la seguretat. És la petita gran joia dels vehicles comercials de Ford, la nova Ford Courier, vehicles comercials, xarxa Ford de Catalunya. Digue-li al Cupi que un dia en llogui una de Ford Courier.
No, li diré, has dit Europalets, no? Europa Leagues, has dit Europalets, no?
Europalets, sí, l'Europa League no ens interessa la Champions, només en clau gironina, com ha deixat clar a Mitchell també avui a la sala de premsa. Agut, bon viatge de tornada.
Gràcies, una abraçada a tots.
Que vagi bé. Assaig de França, els sis nacions, Francesc.
Assaig preciós del mig de melee francès, de Nolan Legarrec, que la setmana passada ja va ser el millor jugador del partit de França a Gales, l'MVP li van donar, i avui, doncs aquest minut 20, minut 19, vaja, França s'avança, havia empatat el partit durant la publicitat 3-3, ara ja es posa 8-3, amb una transformació bastant senzilla, si no li passa a Tomás Ramos, si no fa un garbici, li cau la pilota per terra o la xuta al pal, doncs es posarà previsiblement 10-3 França, que va agafant cada vegada més el domini del partit i un assaig amb de rugby xampany, que en diuen, amb molt flair francès, escapant-se a Ficú, bon joc a la mà, a la passada, aquí veiem com s'escapa de cop el número 15 i Nolan Legarrec, el número 9, sempre atent, sempre el suport, doncs estrena els assajos a Lyon i França es posa per davant i de moment a Lyon es veu xampany i no, sí. I no Guinness.
Xampany bo, amb aquest bon assaig que ha fet la selecció francesa. Quan li queda la primera part al nou Congost, Dani?
24 segons i 7 dècimes, estaven en màxima avantatge del Baxi Manresa, guanyava d'11, ara ho fa de 10 després del tir lliure anotat per Nico Brusino, 41-31, impulsat per dos triples consecutius de Geben, els millors moments de l'equip manresà, al llindar del descans, el segon de Brusino, que va cap a dins, 41-32, temps mort. El nou Congost a 24.7 per al descans.
Comença a ser aquests dies intensos en el món del ciclisme, de fet d'aquí a res, dilluns arrenca la volta a Catalunya, amb la primera etapa com és ja una tradició a Sant Feliu de Guíxols, avui hem tingut el primer monument de la temporada que se l'han portat Jasper Philipsen, aquesta Milà San Remo, a la volta participació de luxe, Pogacar, Kuss, entre molts d'altres. Avui ens aproparem però al món del ciclisme amb una altra visió, la visió d'un cuiner, d'un equip ciclista, no d'un equip ciclista qualsevol, sinó el cuiner de l'equip UAE, de l'Emirates, de l'equip de Pogacar i companyia. És català, es diu Esteve Ramírez. Hola, Esteve, bona nit.
Bona nit.
I moltes gràcies per acompanyar-nos, Esteve. Has vist la Milà San Remo o no?
Sí, he vist el final, hem estat patint una mica, però, bueno, al final tercera posició, no està malament, anem millorant. i espero que l'any que ve podem guanyar amb el
Tadej. Ara ho dèiem quan sonava la publicitat, que clar, quan Pogacar disputa qualsevol prova, sigui una clàssica, sigui una prova d'una setmana, de tres, tothom espera que la guanyi, és a dir, que no s'accepta cap altre resultat, pràcticament.
Clar,
Esteve,
sí,
no?
Sí, la veritat és que ens té mal acostumats en els últims anys, perquè és un fenomen el Tadej.
Surs amb bicicleta, tu, o no?
Jo faig altres esports, però la bicicleta és un esport que el tinc pendent, la veritat.
T'agrada o t'agradava el ciclisme, però, o no? Abans de treballar-hi, que ara en parlarem, era un esport allò que admiraves o no gaire?
Sincerament, era de les típiques persones que jo mirava el ciclisme per fer la migdiada. Vale? O sigui, segurament molta...
M'agrada aquesta sinceritat.
Però des de que vaig començar a treballar-hi l'any 2018, i des de que vaig començar a treballar, la veritat és que entens molt millor com funciona des de dins, i la veritat és que ara me'l miro sempre. Sí.
Tu, per tant, eres els que veia el tour, allò, per la babeta de dir, hòstia, ja s'ha acabat l'etapa, què passa aquí, no?
Exacte,
és que anar
ideal,
ràpid, no?
Ideal per fer la migdiada, quan no ho entens, quan no saps què passa, quan no coneixes les estratègies, etcètera, etcètera, però quan hi treballes dins i ho coneixes, és molt divertit, de fet.
Tu ets cuiner per vocació o no, Esther?
Sí, jo sóc cuiner perquè des de petit... Vinc d'una família que sempre s'ha donat molta importància a l'alimentació saludable i sempre m'ha agradat menjar bé i fer esport. Llavors estic molt content ara mateix perquè puc combinar aquestes dues passions amb fent de cuiner per un equip de ciclisme professional com és l'UAE, actualment el millor equip del peloton l'any 2023, i la veritat és que gaudeixo molt d'alimentar a Tadej Pogacar i companyia.
Ara parlarem de com els alimentes perquè facin aquestes animalades, però tu tenies clar que la teva formació anava encaminada cap aquí, cap a un dia ser cuiner, segurament no d'un equip ciclista, però dedicar-te a la cuina fos en la vessant que fos.
Exacte, sí, o sigui, tenia clar que volia ser cuiner, tenia, sempre m'ha agradat l'esport i se'm va donar l'oportunitat, això fa 6 anys, de combinar aquestes dues coses. I porto això, des de l'any 2018 vaig començar la Volta a Catalunya i aquest any, per exemple, no faig la Volta a Catalunya, però sí que faré el Tour de França.
Com t'arriba la proposta? És a dir, com hi ha la trucada o qui es posa en contacte amb tu per dir-te si vols ser cuiner de l'Emirates?
Això, l'any 2018 vaig fer el Machin, que és l'actual manager de l'equip UAE, em va contactar perquè jo vaig estudiar nutrició esportiva. Uh-huh. Aleshores necessitaven un cuiner, perquè el cuiner italià que tenia en aquell moment estava de baixa, i em van contactar al Machin directament i vaig fer la Volta a Catalunya, i a l'any següent vaig començar a fer tota la temporada amb l'equip.
Tu penses molt o no? Et sobta la trucada de dir, però em voleu a veure per l'Emirates, per ser el cuiner de l'Emirates, o és una cosa que ja t'esperaves perquè, evidentment, col·legues teus ja sabies que es dedicaven a això?
Clar, jo no m'esperava, de fet, ni tan sols sabia que existia aquesta feina i que tots els equips ciclistes, de fet, tenen un cuiner. I llavors sí que em va sorprendre, però bueno, vaig estar encantadíssim de fer-ho, amb una mica de nervis, amb una mica de por, no sabia exactament què havia de fer, com havia d'alimentar-los, perquè al final és molt delicat, no? Sí que és veritat que, clar, en gran part el seu rendiment depèn de la nostra feina, i llavors tenia una mica de nervis en aquest sentit, de dir, ostres, espero que no els agafi un mal de panxa, perquè si no m'ho diran a mi, seré el culpable i
miraran malament, de dir, és culpa de l'Esteve que ens ha donat avui per sopar, que avui no he acabat de rendir del tot bé. Clar, això deu ser una cadena, no? És a dir, fins que tu saps que has de cuinar aquell dia, no? I deu haver nutricionista o no sé, gent que... No? Una cadena que va seguint fins que arribes tu i et poses a la cuina a cuinar el que toca aquell dia.
Exacte. Tenim un nutricionista de l'equip que està especialitzat en ciclisme, llavors treballem conjuntament, jo preparo el menú i ell el revisa a nivell de... Perquè al final és una feina molt individualitzada, perquè cada corredor té un rol molt diferent en l'equip, i la despesa energètica que té cada corredor és molt diferent en funció d'això, del rol, del pes que té, de l'edat, de la carrera, de cada carrera canvia, depèn del rol que tingui en aquella carrera, I llavors hem de quadrar molt bé el que ha de menjar cada corredor.
És a dir, que en un equip que anirà al Tour amb 8 corredors o a la volta que hi van 7, cadascú cada dia té un menú diferent, cada corredor?
Els ingredients, les receptes són les mateixes, però les quantitats sí que canvien cada dia. El menú ja està preparat prèviament, però sí que és veritat que a la bicicleta tenen el potenciòmetre, que és una maquineta que calcula les calories que han gastat, que ha gastat cada corredor. Llavors això ho veu el nutricionista i els entrenadors.
Que això, en quina forquilla anem? En una etapa estàndard del Tour?
De calories.
Quantes quilocalories estem parlant que gasten en una etapa?
Els corredors més o menys gasten entre 4.500 calories, una etapa plana, tranquil·la, i 8.000 una etapa de muntanya d'aquestes dures, vale? Si pensa que una persona normal, com tu i com jo, gastem unes 2.000 calories, 1.500, en funció de l'edat, del pes, de l'activitat, pues ells gasten el triple en un dia.
Que tot està encarregat que això ho recuperin.
Exacte. La meva feina és això, que ho recuperin aquesta energia que necessiten per recuperar l'activitat que han fet i pel dia següent, i fer-ho de manera atractiva. Perquè al final, quan fan carreres de 3 setmanes i han de menjar arròs, pasta, pollastre cada dia, doncs s'avorreixen i no mengen. Llavors la feina del cuiner, en aquest cas jo, és fer-ho que els vingui de gust menjar-ho i que gaudeixin amb el que mengen. Perquè al final és una part molt important de la carrera.
A ells els escolteu molt o no, els corredors? És a dir, hosti, tira'm a mi més per aquí, no tant per aquí. És una opinió que teniu molt en compte o no? Alhora, evidentment, hi ha matisos, no? Si una demana croquetes, cada dia li diràs que no, però vull dir, en coses així de dir, hosti, jo això no m'ho posis millor, que no m'acaba de sentar bé.
Sí, la veritat és que fem com diguéssim un servei bastant personalitzat, però intentem-lo, fem que sigui el més saludable possible i el més adequat pel seu rendiment. Però, per exemple, una petició que tenen sempre és el postre, no? O sigui, el postre no pot fallar, vale? Perquè és el seu incentiu, sempre m'ho diuen, no? Els corredors, quan estan en una etapa del Tour, que estan patint, em diuen, hòstia, jo estic pujant
el
turmalet, no? I estic pensant en el postre que tu em faràs per poder acabar. Llavors, és important, en aquest sentit sí que els escoltem, perquè al final, bueno, ja et dic, gasten 4.000, 6.000, 7.000 calories, llavors ells ho cremen, vale?
Allà et pots marcar un extra, ja, no?
Exacte.
Perquè un postre que pot ser un postre de Tour, allò.
Bueno, el que podries menjar a qualsevol restaurant, fem tiramisú, fem brownies, fem cheesecake, sí que ho intentem fer-ho amb una mica menys de greix.
Jo vindré l'hora del postre, em sembla.
Sí, perfecte. En farem un de més. Sí, són postres bastant normals que pots trobar a un restaurant, però els intentem fer més amb una mica menys de greix perquè el puguin digerir millor. Sí, i després al nivell de quan fem pasta, quan fem arròs, doncs intentem fer-ho amb verdures, amb espècies, però tampoc molt, perquè els hi senti bé. I sí, intentem fer-ho bastant divertit dintre del que ens permet.
Perquè allò de pasta i pollastre a la planxa, que vaja, jo que havia seguit algun equip de futbol durant alguna temporada i paraves a dinar i gairebé cada dia era el mateix, això amb matisos però continua sent més o menys vàlid?
No, clar, avui en dia no és així, per això fa uns 10-15 anys la figura del cuiner no hi era en els equips de ciclisme, i ens van començar a contractar justament per això, per canviar aquesta pasta, aquest arròs, i fer-ho com... Al final pensa que és com si estiguessin en un restaurant, ¿vale? És com si... Perquè al final jo cuino amb un ajudant per 7 o 8 corredors, mm-hmm. I al final és això, és com si estiguessin... La idea és que ells se sentin com si estiguessin en un restaurant, i però que puguin rendir al màxim nivell. Llavors, bueno, ara en parlem si vols, però els acompanyem amb un camió cuina i cuinem als hotels i els hi preparem l'esmorzar i el sopar.
esmorzar i sopar. El dinar en parlarem també, d'aquests sí. avituallaments, de la importància també, evidentment, durant les etapes, aquelles pàjares, no?, que diem, ja s'ha alimentat malament, per això no ha tingut prou energia. Per tant, el teu dia de feina, en una etapa del Tour, quan comença, Esteve?
Comença ben d'hora al matí, perquè els preparo l'esmorzar. ¿Vale? Si una etapa del Tour comença cap a les 10, 11, 12... ells han d'esmorzar 3 hores abans per poder digerir bé l'esmorzar, i llavors jo els hi preparo l'esmorzar, esmorzen, i jo després me'n vaig a l'hotel on acaba l'etapa. És un hotel que acostuma a estar a prop del final de l'etapa, llavors arribo, pues, depèn d'on sigui, però cap a les 11, 12 arribo a l'hotel de la nit i preparo el sopar. Vale? Molts ingredients els demano a l'hotel, me'ls porten a l'hotel, i aliments més delicats com carn, peix, etc., els vaig a comprar al mercat de França, al supermercat, etc., etc. Llavors tinc tota la tarda per preparar el sopar. Sempre començo per les postres, com t'he dit, perquè
prioritari, no fallem aquí, no?
Començo
no
per les postres aquí. I després la resta, pues ja, és menys important. I això, preparo el sopar, i també preparem un mini-àpat, un berenar, diguéssim, per quan acaben l'etapa, per poder recuperar ràpidament l'energia que han cremat.
I l'etapa la pots seguir mínimament o,
sí,
o
sí,
no?
Sí, sí, perquè el camió cuina que tenim un camió cuina que anem d'hotel a hotel, que és una cuina professional, i tenim una tele, i si no als hotels doncs també seguim les etapes.
Què s'esmorza habitualment? Aquí també, clar, evidentment també canvia, no? Segons l'etapa, suposo, també.
Exacte.
Segons si ens espera una etapa d'aquestes planes o una etapa de muntanya, i segons què hagi de fer qui en aquella etapa.
Exacte. Com t'he dit, les receptes són més o menys les mateixes, canvien les quantitats en funció del rol de cada corredor, però bàsicament el que esmorzen són cereals, com bastanta, bueno, avena. D'altres, tenim algun corredor que encara esmorza aquests cereals que esmorzen els nens, els
Kellogg's,
els Cheerios, no? Tot això, però bueno, no passa res, amb una mica de llet. Una mica de Nutella també, perquè al final també ho cremen, i després una mica de pa amb tomàquet. Tenim un corredor català, que, bueno, Marc Soler, que sempre vol el pa amb tomàquet.
A més, el pa amb tomàquet de veritat, eh?
Exacte, no val el pa ratllat.
Sucat aquest. El pa, eh?
Exacte.
Bé,
sí, sucat. Li haig de portar els tomàquets de penjar allà on sigui la carrera. I després mengen, bueno, a nivell de proteïna, doncs la truita de 2-3 ous, una mica d'embotit, i bàsicament això, llavors canvien les quantitats. I pancakes també.
I pancakes també.
Amb una mica de marmelada. Sí, els cuidem.
Durant la cursa, durant l'etapa, el que mengen els corredors també és tot responsabilitat vostra?
Una part sí. Fem unes barretes energètiques a partir d'arròs. Arròs, una mica de mel, i també marmelades de sabors, per donar-li sabors diferents. I aquesta és una part que s'ho mengen, i llavors els dona molta energia ràpida per quan tenen aquestes pàjares, no? Que és aquests bajons d'energia. I després també mengen aquests gels, els típics gels isotònics, que encara són de més ràpida absorció, i també aquests es compren. Llavors és una mica el seu menjar.
Amb això passa en l'etapa,
per això.
Però això és importantíssim, és a dir, això, no? Quan veiem aquelles bosses, no?, que es reparteixen en algun punt de l'etapa, saltar-te allò.
Exacte.
Pot significar que no puguis lluitar, en el cas dels que lluitin, per la victòria d'etapa, no?
Sí, de fet, en els últims anys ha passat diverses vegades. L'any passat, per exemple, el Tadej Pogacar li va passar. Que una mala gestió de l'alimentació durant la carrera pot fer que al final pues arribi sense forces. Llavors és molt important aquesta part també, però bueno, sempre m'ho diuen, que al final es cansen de menjar tot, per això també estan esperant el sopar, perquè al final menjar gels i barretes, doncs, bueno, no és gaire divertit.
I la hidratació, fins a quin punt és? Quanta aigua poden arribar a beure durant una etapa?
Durant una etapa poden arribar a beure un 3, a l'estiu, al Tour de França, 3-4 litres tranquil·lament.
Perquè beuen aigua, o hi ha sempre alguna cosa més afegida a l'aigua?
Beuen aigua amb una mica amb electrolits, amb sals minerals, per no deshidratar-se. Llavors, i una mica de sucre també.
Clar, vist des de dins, un que mirava el Tour per adormir-se, hosti, deus veure la duresa d'aquest esport, no? Els que ho veiem des de fora sempre ho diem, hosti, és que clar, és que no és un dia... Vull dir, avui Pogacar ha fet 300 quilòmetres gairebé, vaja, ell i tots els altres, no? I dilluns començarà la Volta a Catalunya, però és que en el Tour te'n fa 188, 150 demà, 170 l'endemà... És difícil d'imaginar-se, m'imagino, fins que ets a dins, no?, de la duresa d'aquest esport, Estel.
Exacte, sí, sí, jo des de, ja et dic, quan estava fora no ho valorava tant i no ho apreciava tant, però quan ho veus des de dins al·lucines amb l'esforç que fan, tantes hores, tants dies seguits, és molt dur i la veritat és que és bastant fascinant, és bastant admirable el que fan durant tantes setmanes.
Són esportistes agraïts o no, els ciclistes?
Sí, la veritat és que justament amb els cuiners agraeixen molt perquè al final fem una feina que es veu directament en el seu rendiment, és a dir, pues, és la gasolina que necessiten. Clar. Durant aquestes 4, 5, 6 hores que competeixen. Llavors agraeixen molt, i de fet, com et deia, venen d'una època que anaven als hotels i menjaven pues, arròs, pasta i pollastre. Aleshores, nosaltres cuidem d'ells en aquest sentit i ho agraeixen moltíssim. Perquè a nivell mental és molt important aquesta part d'alimentar-se bé.
Que és una figura que tampoc fa tant, per tant, que existeix, la del cuiner de l'equip.
No, que, o sigui, que tots els equips tinguin un cuiner així com per cada... que només s'ocupi dels corredors, jo crec que fa uns 10 anys màxim. Sí, sí.
Clar, però és un canvi brutal, no? És un canvi radical per ells, sobretot per ells, per fugir d'aquesta repetició, no? D'aquesta monotonia, que tinguin un al·licient, no?, quan s'asseuen a la taula, de dir, a veure què ens ha preparat avui l'Esteve, no? Serà un amic, serà arròs, però bueno, ho haurà disfressat d'alguna manera, no? A veure com ho haurà disfressat avui, no?
Exacte, sí, de fet és un dels canvis que s'ha fet en els últims, això, 5-10 anys, i que ha fet que el nivell pugi, bueno, aquest canvi i altres nivells a nivell tecnològic de les bicis, que per exemple pesen molt menys que fa uns anys, etcètera, i a nivell d'entrenaments, és un dels grans canvis que s'ha fet en el ciclisme i que fa que avui en dia pues, veiem que sigui molt més espectacular que fa uns anys, que era més avorrit, diguéssim.
Ara continuem parlant amb l'Esteve Ramírez, cuiner de l'Emirates, de l'equip de Pogacar. Actualitzem alguns marcadors, que l'Atlètic Club va per feina, Albert.
Sí, mira que la primera mitja hora de l'Alavés és boníssima. De fet, l'Alavés ha tingut un penal per avançar-se, un penal que ha comès Nico Williams sobre Gorosabel, l'ha xutat Luis Rioja i l'ha aturat Unai Simón. I el contraatac d'aquest penal, en l'acció posterior, ha marcat Guruceta, centrada Nico Williams, Guruceta fent de nou l'1-0, 3 minuts després, Guruceta una altra vegada ha fet el 2-0, un gol que inicialment l'àrbit havia anul·lat per fora de joc d'Iñaki Williams, però veient la repetició, evidentment no estava en posició incorrecta. 2 gols de Guruceta, 13 gols ja a la Lliga de l'ex del Sabadell, Atlètic Club 2, Alavés 0, al 40 de la primera.
Deixaria l'Atlètic Club a 6 punts del Girona, 6 punts per sota del Girona a la classificació, i superaria l'Atlètic de Madrid. Tindria un punt més que l'Atlètic de Madrid, que demà rep el Barça al Metropolitano. En bàsquet arrenca el tercer quart o encara no el nou Congost, Dani?
D'aquí concretament 3 segons. Per tant, ara de seguida arrencarà aquesta segona part. Escolteu la botzina que donarà pas al tercer quart, 41 Manresa, 32 Gran Canària. Bona primera part de l'equip de Pedro Martínez.
I el França-Anglaterra del Sis Nacions, Francesc, com el tenim?
Doncs França ha notat 2 cops de càstig més, guanya 16-3, però ara Anglaterra, quan falten escassos 2 minuts per la mitja part, Anglaterra té pilota a 5 metres de la marca de França, per tant, opcions angleses d'apropar-se. França, s'ha de dir que el partit cada cop fa més olor a raclet, cada cop fa més olor a fondí, perquè Anglaterra ha tingut bastanta fortuna d'ara estar en disposició de fer un assaig. Cada vegada anava agafant més color blau, França va dominant cada cop més, aprofitant molt bé les errades angleses, que estan sent bastantes, i això contra França es paga, tot i que, com dic, ara Jamie George llançarà una touche, per tant, amb un previsible molt, quan s'empenyen aquesta melee mòbil que es diu, i per tant ara dependrà aquí de qui fiqui més banyes. I ara Anglaterra empeny, al moment frena el molt França i no fa cap pinta que aquesta culpa ben entri dintre. Surt Benel i som-hi. Anglaterra ho torna a intentar, però amb més ganes que en ser. Mira, de fet, perd la pilota, doncs no, cop de càstig a favor dels anglesos, doncs seguirà tenint en aquest últim minut ocasió Anglaterra de retallar distàncies.
16-3, de moment guanyant la selecció francesa, el Barça de futbol sala guanyant 1-3 a la pista del Ribera Navarra, i tenim a la Copa de les Serps partit a la segona part ja de l'Igualada, guanyant 2-3 a la pista del Valdaño, es classificaria l'Igualada, igual que el Voltregà, per la Final Four d'aquesta competició europea. I el Karat ha començat ja la seva semifinal d'Indian Wells, Molló contra Sinner.
Sí, contra l'italià Jannik Sinner, un dels pocs tenistes que havent-se enfrontat força vegades amb el Murcia, té balanç favorable amb el Karat, 4-3, de moment els precedents favorables a Sinner. Ha començat servint l'italià, 40-30 el primer joc d'aquesta semifinal d'Indian Wells, la segona la jugaran més tard Tommy Paul contra Medvedev.
Parlant amb l'Esteve Ramírez, cuiner de l'Emirates de l'equip de Pogacar, equip que tindrem a partir de dilluns també a la Volta a Catalunya. Aquest any on et veurem cuinant, Esteve, amb l'equip?
Aquest any el Tour de França, que comença a Itàlia, al nord d'Itàlia.
Això vol dir que l'Emirates té uns quants cuiners.
Sí, ara mateix som tres cuiners, dos italians i jo, jo mateix.
Per tant, el Tour, no has triat malament. Vaja, no ho deus haver triat tu, però vull dir que no t'han triat malament. Vol dir alguna cosa, vull dir que t'han triat per la grossa, per la que vol tothom, eh?
Aquest any sí. Bueno, de fet, ja fa 5 anys que faig el Tour de França i normalment també feia la Volta a Espanya, però aquest any em quedo més amb el Tour.
Aquest any sí, deies, això també deu pensar Pogacar, no? Aquest any sí, no? El Tour o no?
Esperem. Aviam, el Giro jo crec que sí, bueno, que tenim opcions i que... està en molt bona forma ara mateix, i veurem el Tour com va.
Com diu Rafael, i com és ell? Com és Pogacar a la distància curta, Esteve?
Pues és un xaval de 24 anys, molt senzill, molt simpàtic, això, molt agraït amb tot el que fem a l'estaf perquè ell pugui guanyar, i la veritat és que és molt agradable, és molt agraït treballar Bueno, al final tots els corredors són molt agraïts, llavors és un plaer treballar amb ells i contribuir al seu rendiment.
Clar, el que cuides pels corredors val per l'staff, o l'staff aquí ja demana, diu, mira, a mi l'arròs 3 dies seguits, sí, però el quart fota'm aquí alguna altra cosa, Esteve, o no cuineu per l'staff?
No, de fet, jo cuino per només pels corredors, i l'staff menja a l'hotel del on dormim. El que passa que moltes vegades l'staff prefereix el nostre menjar que el menjar dels hotels, perquè moltes vegades anem a hotels de França que estan perduts a un poble de França i això, i llavors, bueno, prefereixen el nostre menjar a l'estat.
Això vol dir que ho feu molt, molt i molt bé.
Exacte.
I l'alcohol està prohibidíssim durant una gran volta, durant un tour, o no té per què?
No té per què. Normalment, quan celebrem una etapa, sí que una copeta o una cervesa no passa, sí que la prenen. Però això, quan guanyem una etapa o ens posem líders, etcètera.
Però no hi ha vi a la taula del sopar, per exemple.
No, el dia a dia no es posa vi, només si hi ha una victòria. Amb tot l'estaf es fa el brindis, se celebra i ja està. Com et deia, pues, crema moltes calories, aleshores tampoc. Són tan estrictes durant tot l'any que al final és major el benefici mental que el perjudici que pot causar una copeta de vi en un corredor que això gasta 5.000 calories.
T'hi veus molts anys, si l'Emirates vol, fent aquesta feina o no, Esteve?
Sí, fins ara feia molts dies a l'any, feia com dues voltes i després feia la Volta a Catalunya també, viatjava bastant, i ara la veritat és que ho he reduït una mica perquè al final és una feina que, bueno, que viatges molt i que està molt bé, és molt interessant, però no et permet, pues, potser tenir una vida més estable aquí, aleshores m'hi veig, però jo firmo fent el tour alguns anys i ja està.
I ja està, exacte. Algun lleó d'aquells deus tenir, no?, del Tour de França o no?
No, aquest se'ls queda, se'ls queda a Pogacar, en aquest cas. Els de peluche, no?
Sí.
No en tinc cap.
Aquest any, a veure si te'n dona un, no? Tant ell, a veure si s'estira i te'n dona un. I això en el teu currículum, que ets coach de salut holística, no? Què vol dir salut holística, Esteve?
Al final, bueno, al final la salut té moltes... No només... La meva especialitat és l'alimentació, perquè soc chef des de fa anys, però al final també hi ha moltes, moltes coses que afecten a la salut d'una persona, no només el que menja, sinó també pues, el tema emocional, el tema físic, també pues, com a amant de l'esport també li dona molta importància en aquesta part. Aleshores, doncs, ho faig des d'una part més, pues, més integral, més holística. Sí.
Gran part del benestar personal d'un passa per aquí, per l'estómac, o no? És a dir, un estómac sa, hòstia, estàs tot tu molt millor, o no?
Sí, 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 la veritat, bueno, la veritat és que qualsevol persona s'ho pot notar, no? Quan menges, quan estàs de ressaca perquè has menjat, o has begut molt, o has menjat, jo què sé, moltes pizzas, algun cubata, el que sigui, no et notes igual, no? Doncs sí que és molt important per sentir-se bé i jo li dono molta importància en aquesta part d'alimentar-se doncs, per tenir més energia, per sentir-se millor i per... Sí. Per sentir-se millor.
Si anem a l'últim dia del Tour del 21, que és l'últim que ha guanyat en Pogacar, no? Sí. Ho dic bé, sí, 23 per Vingegaard, el 21. Sí. Què se sopa l'últim dia del Tour, quan ja ningú et treu el mallot groc?
L'últim dia és lliure. Sí, l'últim dia et diuen fes-nos el que vulguis, però no arròs ni pasta. Bueno, sí, arròs, de fet, els hi vaig fer... Recordo que els hi fem sushi, els hi fem unes costelles de porc així a la barbacoa, sí que beuen una mica de vi, cervesa, o sigui, aquell dia és lliure perquè al final, bueno, doncs porten... I a més, l'última etapa, que és a París, només la disputen els sprinters, així que no és una etapa dura, i poden menjar el que vulguin, els que no van a disputar l'etapa.
Es poden permetre algun accés, no? aquell dia sí, alguna copeta, fins i tot. La teva gran especialitat com a cuiner, quina diries que és? Aquí tenim el teu germà, en Pau, en Pau Ramírez, el nostre home del Brasil, l'home que ens va dir que Vitor Roque, bueno, que sí, però que a veure, que tampoc no ens penséssim que és Ronaldo. I no. Al final li acabarem donant la raó, l'hem vist poc encara, però li acabarem donant la...
Com sempre que ens parla d'un brasiler. Sí,
quan truques al Pau per un brasiler...
Douglas també tenia bones referències, eh? Quan va fitxar Douglas al Barça, també ens va enviar bones referències.
Li posa la creu ràpid. La teva gran especialitat, quina diries que és? Esteve, allà on dius, ve gent a casa, amb això no fallarem.
Hòstia, a mi m'agraden molt els estofats. Vale, o sigui, els fricandons, els estofats de vedella...
10 de la nit, Esteve? Vull dir que portem aquí moltes hores a l'estudi. Vigila què dius, eh?
De fet, us en volia portar, però no he tingut temps de preparar-ho.
Si veiessis el que dinem aquí, sí, els dissabtes...
Pues havia les mans
al cap.
Necessiteu un catering, no?
Sí, mira, encara el contractarem. Estofats, especialitat?
Sí, jo diria... De fet, em vaig formar a França, a Lyon, llavors allà també vaig aprendre molt aquesta bueno, els estofats, la carn, les... Sí, tot això.
És molt estressant la feina d'un cap de cuina o no? No parlo ara de l'Emirates del Tour, sinó quan et formaves i treballaves en algun restaurant o als Estats Units, on també em sembla que hi has estat. Un cap de cuina pateix molt, s'estressa molt o no durant una jornada de feina?
Sí, 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 la veritat és que... Bueno, jo, de fet, he perdut bastant de cabell.
Bueno, jo no soc cuiner, també.
Sí, sí, la veritat és que és bastant estressant. Normalment molts cuiners comencem treballant en restaurants així d'estrella Michelin, perquè al final guanyes molta experiència, veus coses que, pues, que en altres restaurants potser no veus, perquè toques productes de més qualitat. Però això, el preu a pagar, doncs, són treballar moltíssimes hores, molt d'estrès, jornades de treballar això, 12-15 hores i dinar en 10 minuts de peu. Llavors, sí, és bastant estressant. Aleshores, doncs, en aquest sentit estic content perquè he trobat una... Ara estic amb l'equip Emirates, llavors no és tan estressant. I combino, com deia, doncs, hi ha aquesta part esportiva que em motiva molt. Estar dintre d'un equip, que en aquest cas és el millor equip del món, i veure aquest ambient de competitiu, de voler guanyar, de voler ser millors cada any, i formar part d'aquest equip, la veritat és que és un privilegi. És un privilegi per algú que, com jo, que li agrada l'esport i que gaudeix.
Clar, no és tan estressant, però alhora... potser a nivell de càrrega de responsabilitat, fins i tot és superior, no? No sé, o no, no ho sé, no ho sé, clar, perquè ja que el client també sempre ha de marxar content del restaurant, però vaja, el client Antonio Pérez, si marxa emprenyat perquè diu, hòstia, avui no m'ha acabat d'agradar, doncs mira, ho sabrà l'Antonio Pérez, la seva dona, els seus fills, i si li expliquen al cunyat, no? Però clar, si Pogacar o Ayuso o Marc Soler diuen, hosti, això no acaba de rutllar, ho sabran ells i segurament ho sabrà més gent, no? No sé si càrrega de responsabilitat n'hi ha més sent el cuiner de l'Emirates.
Sí, una mica sí. De fet, ara que ho penso, per exemple, l'any passat, que no va ser el Tour, va ser una carrera abans del Tour, no recordo quina exactament, però clar, hi ha molts detalls que poden marcar molt la diferència, no? Per exemple, un sopar que vaig cuinar un arròs que estava més salat de lo habitual. Què passa? Que ja va haver-hi dos o tres corredors que van, el dia següent es van despertar, van retenir aigua i es van despertar amb no sé si 2 o 3 quilos més. Clar, això per un corredor que ha de pujar ha de fer una etapa del Tour de qualsevol tal, clar, 2 quilos és molt. Llavors, clar, aquell dia, doncs, per sort, no ens hi jugàvem res, però des d'aquell dia intento fer un poc a sal i els hi poso la sal a la taula i que
tu cadascú, mateix, no?
Cadascú se la posi, responsabilitat teva, i així no tenim problemes. Però sí, a vegades hi ha aquesta por de dir, hòstia, com si li senta malament alguna cosa a tots els corredors i tal, doncs bueno, em miraran tots a mi, però bueno, per això fem... anem amb molt de cuidado de que tot sigui superfresc, si tenim el mínim dubte no ens la juguem i sí, tenim molt de cuidado. Per això, de fet, clar, com et deia, fa 10 anys, fa 10-15 anys passava molt que els corredors en menjaven als hotels i tenien, hi havia molts que, pues, que no podien acabar les etapes perquè, pues, pues perquè es notaven malament a nivell digestiu, etcètera, etcètera. Llavors per això també ens van començar a contractar els cuiners per poder tenim molt més en compte aquesta part, que potser en els hotels doncs primen més que menjars més alts engreixos, que són més bons i més gustosos pel paladar, però que poden sentar malament a corredors que es juguen la competició el dia següent.
Actors o actrius de renom i que porten una llarga trajectòria sempre diuen, si abans de sortir a l'escenari no tens allò una mica de coquet, de neguit, de nervi fins i tot, malament rai. A vosaltres també, abans de cada servei hi ha una mica un neguit, Esteve, de dir, hosti, va, que surti bé avui també?
En el nostre cas, el Tour, per exemple, en les etapes així importants sí que passa, sí que hi ha aquest neguit, es nota l'ambient una mica com carregat, diguéssim, no? Perquè, bueno, i justament nosaltres que els últims anys doncs, estem o guanyant el Tour o fent podi, doncs sí que els dies importants es nota, però els altres dies potser els dies que toca l'esprint, que nosaltres no tenim a ningú que, bueno, o pocs corredors que facin esprints, doncs no tant. Llavors et diria que en els dies importants sí que ha de sortir tot perfecte i no podem fallar, no podem ficar més sal del compte ni que els hi senti malament cap cosa perquè ens hi va la carrera.
És l'Esteve Ramírez, cuiner català de l'equip Emirates, de l'UAE, de l'equip d'en Pogacar. Així hem quedat que farem doblet aquest any. A Pogacar, dic, guanyarà Giro i Tour o
esperem, no? esperem que sí.
Va fort, eh? Diu, el Tour se m'està resistint els últims anys, doncs aquest any... Faré les dues. Què us pensau? Que aniria així a rebaixar una mica el calendari? No el rebaixo, sinó que... I espera que com se'ns encigali, encara dirà que la Vuelta també ve.
Exacte. Bueno, aquest any tenim... Jo crec que tenim encara un més bon equip que els últims anys. El Juan Ayuso encara està... Jo crec que bueno, té més experiència, està més fort, i jo crec que a la Vuelta també ho podem fer molt bé. I aquest any al Tour anem amb Joao Almeida també, amb Adam Yates, amb els nous fitxatges, o sigui que jo crec que serà interessant, si més no.
I tant, mal equip no té, no té l'Everett, i tant que no. Esteve, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies per provar-nos una figura relativament nova en el món del ciclisme, com és el cuiner de l'equip, que ara el veiem a tots els equips, però no es té cada dia aquí el cuiner amb Pogacar i companyia. Un plaer, moltíssima sort aquesta temporada.
Igualment, moltes gràcies.
Farem una pausa i ara tornem. Actualitzem tot el que tenim en joc i molt pendents d'aquesta segona part el nou Congost del Baxi Manresa Gran Canària. I ara tornem.
Superesports amb Xavi Puig.
Estic cuinant i penso, aquesta cuina necessita un canvi. Me la imagino. Oi tant, com a les pel·lícules. Vaig a Bauhaus, em quedo aquests armaris i també aquest taulell. M'animo? Esclar, i tot al millor preu. I un servei integral. Bauhaus, fidel aliat de les meves reformes. Fet, cuina nova.
Imagina, crea, sorprèn-te. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada, gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
Estàs buscant una moto? A Motos Balarto posem fàcil. Visita'ns i descobreix la nostra àmplia gamma de motos Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi. Ara som més a prop teu que mai. Noves instal·lacions a Barcelona o carrer Calvet 49. I també, com sempre, a Barcelona o carrer Còrsega 201.